Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
19 minuts per les 11 de la nit. Bon moment per obrir una finestra a les protestes que sacsegen al món. Al Catalunya Nit aquesta setmana ens hem plantejat acostar-nos als diferents països, alguns dels països que des de fa setmanes tenen els carrers revolucionats amb protestes ciutadanes que estan desafiant el poder per diferents motius. Ahir ens vam fixar en el Líban i avui anirem fins a Xile. Des de Santiago de Xile, Txell Freixas, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bona nit. La Txell és periodista, treballa per diversos mitjans xilens, com el Desconcierto o The Clinic. També la podem llegir a mitjans d'aquí, com el Diari Ara, la Directa, Público o el Diario.es. Txell, has tingut feina aquestes setmanes, eh?
Molta. M'han anat molt desbordats els periodistes aquests dies, sí, molt intensos, molt intensos.
De seguida et demanem que ens serveixis de traductora, que ens facis dels nostres ulls del que està passant a Xile, una revolució que va començar el 6 d'octubre per un motiu que a priori pot semblar poc incendiari, com és l'augment del preu del bitllet de metro, una pujada de 30 pesos que deixa el bitllet en els 830 pesos. Això, al canvi, la pujada equival a uns 3 cèntims d'euro i el preu total del bitllet quedaria en uns 0,90 euros. Com es passa d'això a setmanes de protestes al carrer? Doncs el Gerard López ha mirat d'esclarir-ho amb aquest reportatge.
El 6 d'octubre, els carrers de Santiago de Xile van dir prou. L'increment del preu de metro va provocar una primera protesta incipient d'estudiants de secundària que es negaven a pagar. Primer, només estudiants. Després, també treballadors i cada dia més gent. Aturats, pensionistes, més protestes amb resposta contundent dels carabiners, la policia xilena. Enfrontaments creixents que forcen el dia 18 el tancament del metro. Resposta del govern l'endemà, el dia 19. Estat d'emergència i toc de queda que respon amb cassolades des de casa. De seguida es veu que la mesura del govern de Sebastián Piñera, lluny de paivegar les protestes, encara les encén més, i mai millor dit. Es multipliquen els enfrontaments, hi ha saquejos i cremen des de peatges fins a estacions de metro.
Sobretot les primeres setmanes van cremar moltíssimes estacions de metro, que això també va ser en part la metxa que va encendre tot el conflicte.
L'Arnal Prat ha començat a treballar per l'agència EFE a Xile, pràcticament coincidint amb aquesta revolta.
Se m'han incendiat moltíssimes, de fet moltes encara estan tancades a hores d'ara i hi ha certa violència, però és veritat que també hi ha una actuació policial més que dubtosa en algunes ocasions.
Vagues de camioners, marxes de motoristes, tot culmina el 25 d'octubre amb una de les manifestacions més grans que s'han vist mai a Xile. Més d'un milió de persones desafiant el govern a la plaça Itàlia. Se la coneix com la marxa més gran.
Una ola de gente se dirigía hacia el corazón capitalino. Pronto se convirtió en una marea.
I el dia 25 d'octubre, jo just duia 3 dies a Santiago de Xile, i parlaven tots els mitjans que era una xifra rècord, que des dels temps de la dictadura i de les marxes per la democràcia no recordava tanta gent al carrer. Amb un ambient festiu, em va sorprendre molt aquest esperit tan massiu a pocs dies d'arribar, quan tothom em deia que era un país molt, molt tranquil.
Però com s'arriba fins aquí?
Ahora mismo necesitamos mejor salud. La tercera edad aquí en Chile está olvidada.
Doncs perquè la pujada del metro és, de fet, la gota que fa vessar un got ple de precarietats econòmiques i socials.
Ladrón corrupto, lo único que hacen es robar en vez de ayudarnos al pueblo.
Pujades de la llum, pensions baixíssimes, cobertura sanitària molt pobra.
Las ratas podridas están allá en la moneda. Allá deberíamos ir todos.
Greuges que passen en un país que té una quarta part de la riquesa concentrada en tan sols l'1% de la població.
I he pogut parlar amb directius d'empreses o amb gent que viuen en barris de la zona alta, diguéssim, que tenen molts recursos, perquè hi ha gent a Xile que viu molt bé, també. És un país desenvolupat, però també hi ha gent que viu molt malament. Hi ha barris de Santiago on hi ha molta pobresa i aquesta desigualtat, a més, es veu en educació, es veu en salut, en transport, en molts eixos, en pensions, també.
El govern ha acabat afluixant.
Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos no han señalado.
I el 15 de novembre, la majoria dels partits varen acordar fer una consulta a l'abril de l'any 2020 per decidir si cal canviar la Constitució, un text vigent des del règim del dictador Pinochet.
De ser más democrático.
Nosotros vamos a apoyar a partir de esta acuerdo, de la Asamblea Constituyente
la para
construir una sociedad, todas las familias, todas las organizaciones,
cuáles son las mecanismos de decisión.
any.
Amb aquests compromisos, les manifestacions s'han reduït.
Sí, la veritat és que s'ha reduït bastant el volum de gent que surt al carrer. Tot i així, sempre hi ha alguns reductes encara de manifestants que protesten cada dia a la plaça Itàlia, que és com l'epicentre d'aquest esclat social.
S'han reduït, però no s'aturen. Tampoc la violència de la policia. 26 morts i 88 denúncies per violència sexual contra les dones. Segurament aquesta violència de gènere va viralitzar la performance que el grup xilè Las Tesis van fer pels carrers de Valparaíso el 25 de novembre passat. Unes coreografies que es van estendre aviat per tot Xile. Però també per Mèxic. I a França. I a Catalunya. Tant hi té a veure que una part de la lletra de la coreografia és clavada a la lletra de l'himne dels carabiners. Sarcasme cap a una policia que, segons diu, té com a missió protegir-les.
Em deia el Gerard López abans quan em feia escoltar el reportatge. El deixaràs escoltar fins al final, no el voldràs trepitjar. I és que no es pot trepitjar, això. Meritxell Freixas, Txell, perdona, t'he dit Meritxell, no sé si prefereixes Txell o Meritxell.
Mira, aquí sóc la Txell, a Catalunya, i a Xile sóc la Meri, perquè el nom complet és molt complicat per xilens i xilenes. Així que Txell està bé, està bé.
D'acord, deixem-ho amb Txell. Comencem amb aquest final tan revelador i tan potent, aquest himne feminista, sí. El violador ets tu, el violador eres tu, de Las Tesis. Ha estat un èxit espaterrant.
Sí, això va ser un còctel de coses, no? De la concentració de molts dies de mobilitzacions i també jo crec d'un esperit molt instal·lat ja el tema del feminisme. Jo diria que a Xile els últims 3-4 anys s'ha escoltat molt el crit de les dones al carrer per dues raons, jo crec. Una, pel tema de la llei de l'avortament, que es va aprovar el 2017, i això va ser hi va haver una lluita forta i intensa, i després perquè l'any passat hi va haver una onada de com una primavera feminista, se li va dir així, de protagonitzada per les estudiants universitàries, no?, que va tenir col·lapsades totes les universitats del país durant 2 mesos. I això va instal·lar molt aquest esperit. I això, sumat a les mobilitzacions i a totes les denúncies per abusos sexuals que hi ha hagut per la repressió, clar, ha fet un còctel molt explosiu, no?, que aquí al país va ser tremendo i, bueno, a nivell mundial ja ho han vist, no?, també.
Se'n parlava d'aquests abusos, d'aquestes violacions, d'aquesta repressió masclista cap a les dones? Se'n parlava fins ara o ha estat arrem d'aquestes protestes que ha esclatat el tema?
No, se'n parlava bastant ja. Ja el tema estava molt instal·lat a l'agenda pel mateix, perquè, com dic, veníem d'una trajectòria ja en què el moviment feminista havia aconseguit entrar a l'agenda mediàtica i dins de l'opinió pública en general, o sigui, se'n parlava. El que passa és que el fet de que les mobilitzacions de les últimes setmanes hagin comportat també un total són 88 accions judicials que s'han presentat per violència sexual. Això ho ha augmentat molt. Això i també el silenci de la ministra que està a càrrec del Ministeri de la Dona, no? Tot el que té a veure amb l'autoritat ara també s'està confrontant molt.